És un quart de quatre. Podem anar a Madrid? Perquè pendents del judici del cas Pretori hem tingut tot el matí a l'Albert Calatrava i la Maria Núria Rebelle. Albert, Maria Núria, bon dia. Bona tarda, ara ja.
Hola, bona tarda.
Abans que us tanquin, primer, vosaltres que remeneu temes judicials i tot plegat, sabeu com es trien aquests noms? Per què a Mas, Ortega i Rigau els han de dir noms en clau i no els hi poden dir directament doncs Artur, Irene i Joana?
Doncs mira, la Guàrdia Civil de Torn, que s'encarrega de l'operació, doncs decideix posar uns noms. I és així de fàcil.
Però qui és qui? Qui és Casilda i qui és Dolores?
Ah, ja aquí em perdo, perquè jo el tema 9N estic perdut.
Estem a Pretòria, ara. Sí, ah! Recordem-ho, eh?
Vosaltres esteu a Pretòria i Manolo.
Sí, no. Ara Manolo, sí, ara parlem de Manolo.
Ara nosaltres parlem del CAP, del Bartu...
Això, és aquesta capacitat que tenen tots dos d'anar-se posant un disc dur al cap per veure de quin cas estan parlant, perquè la veritat és que porteu unes setmanetes que cada setmana tenim un, el cas Palau, el cas 9N, de Pretòria... Déu-n'hi-do com d'entretinguts esteu. Escolta'm, doncs deixem, en tot cas, això. Al Guàrdia Civil de Torn se li va acudir que havia posat aquests tres noms. No
sabem per què. Qui és qui. O sigui, qui és la Dolores?
Home, Claudio és clarament Artur Mas, perquè és l'únic...
masculí?
Nom masculí. Mm. I Casilda i Dolores, una és Joana Ortega i l'altra és Irene Rigau.
Sí, sí, és no que és clar.
Jo voto Casilda Ortega
i Dolores
Rigau.
Però sense base.
No sé, no, però allò... Com,
o sigui,
com...
Fas una aposta.
Faig una aposta.
Molt bé.
Que tinc un 50%
d'encertar. Clar, també és veritat. No, vull dir que
hi ha molt risc. Un cara creu.
Està bé, sí, mira.
Però hem anat a Madrid abans que us tanquin, perquè a més sembla que us tancaran la sala, no, Albert?
Sí, d'una estoneta, sí, perquè aquí ja la sessió ha acabat al matí... I per tant, doncs, la policia diu que un cop ja no hi ha judici, doncs han de tancar la sala ràpidament.
Molt bé, doncs escolta'm, abans que us tanquin i abans que us facin fora, primera jornada, podríem dir, allò amb contingut del cas Pretòria, d'aquest judici del cas Pretòria, perquè ahir vam tenir les qüestions prèvies, que són molt importants, no dic que no, però que tenen poc suc a nivell mediàtic, i avui hem sentit a Bartomeu Muñoz, sobretot l'exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, negant-ho tot, dient que ell no va treure cap benefici, que en cap cas va perjudicar l'Ajuntament, però després sentint unes gravacions que realment no tenien desperdici. Eh?
És que el més sucós de la jornada d'avui han estat aquestes gravacions que han incriminat i han desmentit el que anava dient Bartomeu. Aquesta és una de les primeres que hem pogut escoltar. Això és una conversa entre el conegut com Luigi, que és un dels principals processats en aquest cas, que seria doncs el cap d'aquesta presumpta trama, no sé si encara li podem dir presumpta o ja no cal, que parlava justament amb l'exalcalde de Santa Coloma. Ell, just abans, havia dit que només tenia una relació d'amistat, que no parlaven mai de coses de feina.
Yo tengo el pliego encima de la mesa que no me vale lo que me han hecho, es tan radicalmente diferente a lo que yo quiero, y entonces ahora estoy pensando cómo coño hago para que el que venga a doctor Ferran nos pague en dinero la mitad del valor del solar que tiene el Manolo tasado en el convenio con el ayuntamiento. Pues necesito que el Manolo ingrese de esta operación al final de mes 2,5 millones de euros.
Penseu que un minut abans Bartomeu Muñoz deia: no, jo amb el Luigi és un amic, però mai he parlat amb ell de temes d'urbanisme, de l'ajuntament, de res. I de cop i volta diu la fiscal: bueno, doncs anem a sentir unes converses, a veure vostè què en pensa. I posa això. I veies com Bartomeu es anava enfonsant una mica en mica a la cadira, perquè eren...
Queda en evidència, perquè ell diu una cosa...
Sí, jo no entenc aquesta estratègia de defensa, perquè és evident que les converses destapen que, com a mínim, parlaven de temes d'urbanisme de l'Ajuntament de Santa Coloma, tot i que Luigi, hem de deixar clar que no és ni un regidor, no és un tècnic, és una persona, en teoria, aliena totalment a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
També hi ha hagut un moment de vergonya aliena quan se li ha preguntat per la interventora de l'Ajuntament de Santa Coloma, Maite Carol, que sempre ha estat molt crítica amb Bartomeu. Durant la instrucció va dir que l'havia amenaçada, l'havia coaccionada. Ell ha dit que no, que no havia tingut mai cap problema per tirar endavant els projectes urbanístics amb aquesta persona, i a continuació la fiscal feia que es posés aquesta conversa.
Ja heu vist, bueno, la imbécil esta asquerosa que tenemos ahí. No hay manera de que estos burros míos, sobre todo la hija de puta esta, se pongan de acuerdo con el tema de la Gramenet.
Sí, pues al final tendrás que echarla, ¿eh? Yo ya no sé cuántas veces más te lo voy a decir, pero...
No, te echarla de una cosa seguro y lo otro es financialidad y tú.
¿Quién coño se ha pensado esta puta interventora que es?
I això que deia que
no tenia cap problema. No, no,
que no té problema,
Bona relació.
Sí, això era bona relació, no vull saber què li deia qui tenia mala relació.
Aviam, qui no es parla així quan té bona relació?
Home, no seria l'habitual.
De fet, n'hi ha moltes, de converses. Avui no hem pogut portar l'antena, llevat dels moments que estàvem en directe en Catalunya informació, tot el que ha arribat a sortir. Una d'aquestes converses, que no estàvem ja en directe, és la que li ha passat la fiscal en relació a la conversa que té amb l'empresari Manuel Carrillo, que també és un dels acusats per aquest cas, propietari d'Alimassa, una empresa de neteja, i ras i curt, doncs Bartomeu diu que li acaba d'arreglar el contracte d'adjudicació per força anys.
Lo tiene más crudo que hostia, pero lo has arreglado o no. Y ya está arreglado, está liquidado. Y ni una palabra a nadie. Bartu, no sabes lo que te lo agradezco muchísimo porque estaba preocupado. ¿En este contrato de cuántos años es? De 4 más 2. Para tu legislatura esta y la próxima, sí. 6 años, mis planes son largarme en 8 años. Pues te veo, te veo en el próximo concurso también.
I riu, te veo en el próximo concurso. Clar, hem de dir que hi ha una part prèvia, que és un personal de l'Ajuntament, parlant amb Bartomeu, dient-li, escolta'm, Limassa, que és l'empresa aquesta, no té les millors condicions. I ell diu, doncs li hem de donar. I ara, quan aconsegueix finalment donar-li l'adjudicació a la neteja de Santa Coloma, aquesta empresa, és la trucada que hem sentit de te lo he arreglado. Sí. Però és que continua després...
I ni una palabra a nadie,
Ni una palabra a nadie, Com dient, clar, llavors diu, però clar, tot té una contraprestació pels fets aquests. La trucada continua i és llavors quan Bartomeu li fa una petició a l'empresari.
Este viernes sí que necesito 3 cositas. Dime, una de 2100, una de 1980 y 2400. Tráemelo diferente, Siempre puede caer alguna cosita más, pero son serán chorraditas de estas guasaperas de una que se cae y no sé cómo. Sí, que no te preocupes. Entendido perfectamente.
Son 3 obras de 2100, de 1980 y 2400, 3 chorraditas. Ell, segons Bartomeu, després ell explica que són diners que volia donar per entitats de Santa Coloma, patrocini d'entitats de Santa Coloma.
Però quina bona persona, per favor.
Fa pinta que era tot era
inòcul. I la fiscalia sosté perquè més...
Injustament.
La fiscalia sosté que era per despeses personals perquè tenia pressa perquè marxava de vacances. Deia, dámelo ya, perquè jo me voy ya. I per això, doncs, la versió d'un no contradiu la de la fiscalia.
Hem de dir que ell en cap moment ha volgut comentar les converses.
Sí, és
perquè estan impugnades, no? Però la seva defensa les impugna, no?
Exacte.
Millor que calli davant de les converses. Millor que no digui res, que no faci cap comentari. Jo, respecte a això de les converses, hi ha una qüestió molt, molt clara. És a dir, tu pots declarar el que vulguis i pots variar el que has declarat, però davant d'un document escrit o una gravació, això és dilapidador. És a dir, això és contundent i no hi ha res a
però
dir.
Però pot passar que no ho acceptin com a prova.
Això ho desconec, però a casa que hi ha un advocat penalista sempre diu que davant d'una gravació o un document escrit aquí no hi ha res a dir.
Pot
que
passar...
Canyis, no?
Que canyis. Digues.
No, pot passar si no tenen la corresponent ordre judicial, però cas sí que hi és l'ordre, la pròrroga de l'ordre. En aquest cas el que posen en dubte els advocats és el raonament sobre aquestes converses. És això l'únic que estan posant en dubte.
Al final, posen els pèls de punta, veure la impunitat amb la que parlen, riuen...
Això és el més bestial que hi ha.
És la sensació que durant una època aquí els uns i els altres es van sentir els amos i que aquí ningú els enxampava i que per tant feien i desfeien i clavaven.
I una manera de fer tan cutre i tan a mida d'uns i altres, no? I que entren en detalls aquests superpetits, no? De les converses whatsapperes i per comprar una cosa petita, una cosa gran i arregla el d'un i arregla el de l'altre.
Escolta, i el Manolo, perquè aquest que posin l'adjectiu...
T'ha agradat el Manolo.
És que sempre hi ha un el Manolo.
És Manuel Dobarco, que és el regidor d'Urbanisme, que també està imputat processat en aquesta causa i serà, de fet, el següent a declarar, imaginem que durant el dia de demà.
És d'una desfachatès descomunal.
Te'ls imagines amb el got del cubata, no? Arregla-me-lo, carajilleros, amb els escuradents, vinga... Però ara et dic una cosa, Servei de neteja de Badalona. El servei de neteja és el que els hi fa falta
Santa
ara.
Coloma.
Santa Coloma. O sigui, el servei de neteja, no sé d'on el traurem en aquests moments,
Veurem què és el que acaba passant.
Tenim també més converses pendents, hombre, que seran curioses, perquè la fiscalia va demanar ahir unes converses de Macià La Vedra, que es tradueix del català al castellà, de Macià La Vedra amb Artur Mas i amb Jordi Pujol, que es van ser el 2009, 3 mesos abans de l'operació. No sabem el contingut exacte, però el que vol demostrar la fiscalia és que Macià La Vedra era una persona que tenia influència i poder i que es movia amb àmbits importants de l'àmbit polític català. Per tant, ja veurem demà el contingut, demà o demà passat, quan es puguin escoltar aquestes converses, si la fiscalia les passa, doncs el contingut d'aquestes converses, que també poden ser molt sucoses.
Vosaltres no cal que mireu sèries, companys.
Això... Hem de dir que cada cop que s'hi ha alguna frase, com els que hem sentit amb
som
insults, aquí es provoca una mena d'aplaudiments entre els periodistes que som a la sala de premsa, crits i comentaris, perquè són com, això és un espectacle, és a dir, treballem, però com no podem veure sèries, doncs ens ho passem bé amb aquestes converses.
És que ja sabeu que la realitat sempre supera la ficció.
Això és veritat.
Sí, això ho poses en un llibre i t'ho fan esborrar, diuen això no.
No,
i
això és creïble, això no és creïble.
No.
Doncs bé, avui ha acabat aquesta primera jornada de declaracions, és la segona del judici perquè va començar ahir, però amb aquestes qüestions prèvies, i demà segueixen, no?
Sí, demà molt més, matí i tarda. Demà fins a les 7 de la tarda. Demà, doncs, ha d'acabar encara Bartomeu Muñoz, que ja ha dit que no respondrà a l'acusació particular que ostenta l'Ajuntament de Santa Coloma, però sí que suposem que contestarà la seva defensa. Després, doncs, continuaran, si segueixen l'ordre previst, amb Manuel Do Barco, el Manolo, Manolo exacte, Manolo, que és aquest regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Coloma, que estava intentant negociar una rebaixa de la seva pena amb la Fiscalia, i veurem doncs com continuem amb el calendari, perquè està clar que demà no acabaran amb tothom. Després de Do Barco, doncs esperem una altra de les grans estrelles, Luis García, Luigi, que aquest també serà un interrogatori llarg i minuciós, que està, com està fent la fiscal Ana Cuenca.
Doncs veurem què és el que acaba passant en totes aquestes jornades, en totes aquestes declaracions, quines converses s'han dit, però a veure si són tan sucoses com les d'avui. No vull que us tanquin, ni que per tant us quedeu aquí, que ja demà tindreu una jornada
ja
més llarga.
Ja ens hem guanyat a la policia, no
pareix. Ben treballat,
ei,
això.
Sense suborns, eh?
Compte que aquí no cal que ens gravin, que això s'està emetent en antena. Per tant, Albert, compte, eh?
No, amb la mostra tarannà i bon caràcter.
Sí, això sempre, això sempre. Escolta, Maria Núria, Albert, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
I ens quedem aquí a la taula amb aquesta sensació que, de fet, és d'avui, és d'aquesta setmana, de la passada, de les últimes setmanes, dels últims mesos i dels últims anys, de veure tot plegat, no? Un retrat d'una època. No?
Jo vull fer un apunt. Estem vivint un moment tan tremendo i tan convuls. Mas, el judici del 9-N, Millet, Pretòria, el 3%. Però jo vull fer una reflexió. Vinculat amb el judici del 3%, aquest cap de setmana jo pensava, a veure, el fet de que amb diner públic s'hagi finançat un partit, és molt més greu que s'hagi enriquit un individu, o molt més greu que s'hagi finançat un club de futbol. Perquè al final el que passa és que aquest partit té capacitat d'incidència en la ciutadania. Té capacitat de tenir més vots, perquè pot fer més mítings, pot llogar més autobusos, pot més esmorzars, i per tant és una manera de pervertir la democràcia. És a dir, amb diners públics estem finançant un partit que, a més, aquest partit guanya unes eleccions, té més capacitat per seguir extorsionant, o no, ja veurem, en els empresaris, i aquesta riquesa i aquesta autorriquesa buscada al diner públic serveix per pagar campanyes. I ja sabem tots que aquells que tenen més diners per fer campanya, en general, sempre hi ha excepcions, acaben aconseguint més vots. És quasi com si acabessin posant vots directament a la urna i ho han fet amb diner públic. Per tant, és pervertir el sistema democràtic. És molt més greu que un enriquiment personal, no? I la veritat és que penso que és una reflexió que ha d'anar més enllà, no? Més enllà de que si aquest senyor, si finalment es demostra que hi ha hagut un finançament il·legal d'un partit, no només un finançament il·legal d'un partit, és una visió tendenciosa del que acaba sent la democràcia, no?
El drama és que, al final, la corrupció és una gran festa, perquè és el partit, però si tu vas una mica més enllà i rasques, al final te n'adones de que al voltant de tot aquest volum de negoci, de constructores, de no sé què i tal, hi ha un munt de gent que o bé viuen directament perquè són jornalers, són assalariats i per tant viuen de tot això, o perquè fan negoci en els solars que venen, en fi, que això al final és molt difícil de parar, no?
Sí, però
perquè
la responsabilitat és del polític.
No, evidentment.
Veure, aquell individu que vol tenir negoci i que si li diuen que si li paguen, tal, doncs mira,
evidentment.
Però el qui votem és el polític.
Parlant de responsabilitat de polítics, aquesta senyora que hem sentit insultar ara repetidament, vull dir que l'haurem de conèixer, no? Perquè figura que sempre n'hi ha un, sempre n'hi ha una que denuncia aquestes coses, i de vegades està sol.
Clar, però és que l'interventor en un ajuntament és el xutxa. És que si l'interventor no passa un paper, és perquè aquest paper no està, és el que dona garantia.
I que no sabem què ha passat amb aquesta dona, ni què va passar amb ella, la seva feina.
S'interpreta de les converses
que no li feia
que no, i que no feia cas del que li demanaven.
No sabem si la van tractar
malament a la feina, si li van fer la vida impossible, si finalment l'aconsiguió echar, com diu. Però sempre hi ha una persona d'aquestes que són honestes.
Que té ulls crítics i mira.
I n'hi ha, i en tots aquests casos sempre n'hi ha hagut. Sí.
I sempre n'hi ha hagut i queda com una anècdota. I al revés, és a dir, segurament seria el gran protagonista i en el que li hauríem de donar les gràcies de que, per lo menys, exercís amb responsabilitat la seva feina.
Clar,
no?
L'interventor dona fe
Clar, però... Diguem que no és una anècdota que hi hagi una persona qualsevol, sinó que és que els interventors estan per això. I és un cos... No estic negant res del que heu dit, però vull dir, subratllo, i que a més no depenen de l'alcalde, hi ha un cos d'interventors.
No,
jo només dic que en un ajuntament, en un lloc on la corrupció és el modus vivendi, com ho hem vist a València, doncs la persona honesta sol passar malament, i sobretot si està en minoria. El que és normal és que en un ajuntament es facin les coses sempre bé.
Sí, el que vull dir... No, però el que vull dir és que en un ajuntament el que passa molt sovint, sí. I conec molts casos, i gent que inclús ha agafat baixes llargues, etc. Quan aquesta persona honesta, que n'hi ha moltes, no una, moltes, a molts ajuntaments, intenta fer aquest paper, però no és interventor, és a dir, és el cap de cultura, el cap d'urbanisme, el tècnic de no sé què, aquests no estan tan ben coberts com estan els interventors, perquè finalment l'interventor, tot i que li poden dir tot això que li han dit aquesta senyora, té una certa protecció, però després hi ha molts funcionaris que no tenen aquesta protecció en un ajuntament, i és molt més complicat. Aleshores, clar que té mèrit que ho faci un interventor, però jo conec de molts ajuntaments de gent que no són interventors, juguen aquest paper i estan en una posició encara més delicada.
Jo vull dir que un senyor que diu la hija de puta esta, també me l'imagino contractant un senyor perquè li ratlli el cotxe, entén-me? Per no tenir problemes.
Sí, però les escenes de personalitat no s'inscriuen en un àmbit només, a dir, ets un pàjaro i ets un pàjaro per tot.
Ets un pàjaro, i s'ha de dir així, amb bu, pàjaro.
A finals dels anys 90 jo recordo un cas concret, l'Ajuntament d'Oriola, que al País Valencià, que va ser també un dels ajuntaments més podrits, jo diria, de l'estat espanyol, no? Perquè allà es van donar els casos d'una manera bestial. Doncs hi havia un pobre senyor, que jo li deia Pepe el Camarada, perquè era un home del Partit Comunista, i gran de Múrcia i tal, que aquest senyor se va enfrontar, però no només a la classe política internament, sinó se va enfrontar als funcionaris també corruptes entre l'Ajuntament, i aquest senyor, li van ratllar el cotxe, el van cremar, el van amenaçar, ho va passar fatal. Va acabar molt, molt cremat, aquest senyor. No?
Jo espero que això sigui el final ja d'una època.
Però atenció, de veritat.
Perquè ara ja som més pobres, i com a mínim la crisi potser ens haurà portat això de bo. De dir, per favor... Clar,
jo no ho crec, veus?
Que s'acabi aquest rotllo d'una vegada.
Tu te'n recordes d'aquell article de l'Italo Calvino, que era Apologia del dels honrats, no?
Sí.
Que és bestial.
Italo Calvino l'heu de llegir, perquè és tan bo.
Que ell, en un moment donat, ja cansat, en l'època del Manos Limpias a Itàlia, diu, això de la honradesa és una pulsió, és un os honrat per una mena de pulsió, no?, quasi nerviosa.
Sí.
Diu, i no es pot fer gaire cosa, perquè i parla d'Itàlia. I això, claro, la corrupció és tan sistèmica que realment costa de creure que això s'acabarà.
Jo soc una mica optimista. Jo insisteixo en una cosa, que l'altre dia deia una cosa similar, però aquí, quan ara l'Isabel deia, és que estem en un moment que és... No, estem jutjant ara un moment que no és l'actual.
Són de fa 8-9 anys.
Són coses de fa 8-9 anys.
Ho estem visquent ara,
i la sensació que tenim és com si estigués passant ara, però no són coses que estan passant ara. És a dir, a Santa Coloma... per agafar l'exemple que estem analitzant ara, jo no m'imagino a la Núria Parlon parlant així de l'interventor o l'interventora. Ningú de nosaltres se l'imagina a la Núria Parlon fent això.
Llavors tampoc ens els imaginàvem,
Jo crec que hi ha ingredients per pensar que no, les coses no són iguals. Entre altres coses, un ingredient és que ara estem amb aquests judicis, que això, al marge de l'honestedat...
Jo ara no m'imagino ningú fent això.
Però com a mínim, aquella sensació que fa 9 o 10 anys tenien d'impunitat, de fessis el que facis, no t'enxamparan, ara qualsevol que tingui ara un càrrec públic no la té, perquè tots els que es pensaven que eren impunes estan passant, més tard o més d'hora.
Jo penso que ara els càrrecs electes...
si més no veient tot el que està passant respecte als anys anteriors, són molt curosos amb la seva actuació. Vigilen més. I ben fet que fan, i només faltaria.
I és l'única oportunitat que tenen els nous dirigents dels partits, d'aquests partits que es van repartir a Catalunya durant una època.
Els hereus d'aquests partits ho han de fer molt bé.
L'única cosa que tenen, perquè si no, no els votarà ni Déu, de veritat.
El que passa és que al final no són els partits tampoc, perquè com funciona, per exemple, el mercat immobiliari, no? O el mercat del lloguer, o com funciona... Moltes vegades la justícia, a lo millor, a nivell...
Sí, la justícia no ho sé, però el mercat immobiliari, el mercat de lloguer, és algo privat. És a dir, al final, té una diferència substancial el fet de ser un personatge públic que tu votes, que et vota la ciutadania, que representes un ideari, que representes un ciutadà, el fet de que jo tingui, més igual, un negoci immobiliari i pugui fer especulació amb no sé què. Això és, són àmbits diferents amb responsabilitats diferents.
El que passa és que la classe política, al final, surt de la mateixa, societat. Vull dir que el que vull dir jo, en definitiva, és que jo la percepció meva és que això és molt sistèmic, està molt, com molt arrelat. I aleshores, és possible que ara estiguem en una època, per això, no?, perquè s'està fent net de l'etapa anterior i de més, però a mi no veig indicadors, no?, que em facin pensar al contrari. En la mesura en què veus més precarietat, més desigualtat, és normal pensar que va haver gent que va intentar aprofitar aquesta precarietat, corrompre...
Jo vull pensar que no.
Per sobreviure,
jo vull pensar,
inclús,
que, no.
No?
Jo vull pensar que hem après de les lliçons i que els nostres, o els futurs responsables polítics que acabem votant, hauran après d'aquests gestos. És allò de que les mujeres del César no solo tiene que ser honrada, sinó parecerlo, no? Pues bueno,
el César ja no calia, en realitat. Només ella.
Són dos
era quarts... Era la que manava, en realitat.
Dos quarts i mig de 4 de la tarda. Anirem a publicitat. Abans, però, netejo comentaris de Twitter. Per exemple, algun sobre el que estan parlant ara, diu el Turaco, diu, d'aquí a 9 anys analitzarem els casos actuals, perquè fa 9 anys nedàvem en un oasi català. Portem 40 anys dins de la mateixa roda, quan no hi ha hagut corrupció, us veig molt naïfs. D'aquí a 10 anys tornem a parlar.
No ho sé.
I després, per exemple, el Xavi Porta diu, a Lleida el president de la Diputació va fer fora l'interventor, ara s'està jutjant el cas. Sí. I després, anem enrere, i sobre les músiques. Primer, l'Anna Rovira ens recorda que Manel té una cançó, Jo competeixo, que dura 8 minuts.
És
per
veritat.
Tant, que no és veritat que no hi hagi cançons de 8 minuts, no n'hi ha tantes.
Que no n'hi ha tantes i que a la ràdio no es posen, senceres.
I el Joaquim diu, escolta, Empar, i Girl of the North Country?
Ah, escolta'm, me l'apunto per demà.
A més, demana la versió de Crosby, Stills and Nash.
En Nash. Vale.
Doncs queda demanat.
Doncs, sobre
els noms, a veure, el Ricard, que jo crec que està fent una feina fins i tot de recerca.
A veure, va.
Diu, Claudio no podria ser Jo Claudi?
Jo Claudi, jo també ho he pensat.
Diu, i sabem com va actuar Claudi. Però llavors després, al cap d'una estona, ha enviat un altre i diu, Sant Claudi Màrtir va ser el 8N, martiritzat un dia abans del 9N, i era un del 4 Coronati.
Per tant, el que passa que jo no crec que siguin noms posats amb una intenció... poètica,
no
però
crec,
jo Claudi també l'havia pensat.
En Ricard ha estat remenant. El Vicenç Becardit recorda que la seva àvia es deia Casilda. És una
Casilda.
Informació que ens dona.
És un nom molt bonic.
I el Marc Casanova, que diu que s'ha perdut una gran oportunitat perquè ell molaria més, diu, Mas Ortega i Gasset.
Mas Ortega,
home, extraordinari.